Gràcies per acompanyar-nos durant la pregària de la comunitat de monjos de Montserrat que us hem ofert en directe des de la Basílica de Santa Maria.
Ràdio Estel.
Bon dia, ja són les 8, ja és dimecres, ja és 8 d'abril del 2020. Molt bon dia de confinament a Catalunya, molt bon dia també a Andorra. Avui és dia de Sant Joan d'Organyà i de Santa Macària. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dos conceptes, així d'entrada, molt bàsics, són senzills, ja veureu. Casa i quedar-s'hi. Queda't a casa. No ho dic jo, Ho diuen els experts mundials d'aquesta pandèmia, ho diuen els que pensen unes coses, els que pensen les contràries, ho diuen sobretot les milers i milers de persones del personal sanitari que miren als ulls directament aquest virus infame que té a tot el planeta en suspens. I és que està passant, ho hem explicat en aquesta casa, que els hospitals i supermercats d'algunes zones de Catalunya i de la resta d'Espanya, tradicionals zones de desconnexió i de relax, on algunes persones tenen una segona residència, estan veient com molta gent que atenen han vingut de fora, han deixat el seu confinament perquè, ei, és Setmana Santa i és primavera, i ara, vámonos a la playita. Ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, va qualificar d'insolidàries i incíviques a totes les persones que es desplacen a segones residències. Va ser elegant, trobo, Buch. En el meu cap, de veritat, que no hi cap. Que un concepte tan bàsic i tan necessari estigui sent ignorat per alguns, doncs és molt sospitós, per bastants, diria. És dur, ho sé, però no sé si heu pensat que aquestes segones residències són les primeres residències d'altres que pot ser, per voler alguns anar a les segones residències, ja no surten mai més de les seves primeres residències. Si ho pensem bé, pot ser sí, puguem viure una Setmana Santa sense vacances, però amb solidaritat i civisme. Queda't a casa. És senzill.
A Primera Hora, amb Rafa Sanahuja.
I avui el primer pensament del dia que ens el porta el director de Radio Esteli de Catalunya Cristiana, mossèn Jaume Aymar.
Déu vos guard. Avui, 8 d'abril, fa 15 anys de l'enterrament a Roma del papa Joan Pau II. Hi assistiren més de 200 dirigents mundials, incloent caps d'estat i de govern de tot el món i líders de les principals religions. Es calcula que confluïren a Roma uns 4 milions de pelegrins. Fou l'enterrament d'un papa més multitudinari de la història. Recordo que al final de l'homilia, pronunciada pel cardenal Ratzinger, el futur Benet XVI, fou especialment emotiu. Digué: "Cap de nosaltres no podrà oblidar com en el darrer diumenge de Pasqua de la seva vida, el Sant Pare, marcat pel sofriment, va sortir una vegada més a la finestra del Palau Apostòlic i va impartir la benedicció Urbi et Orbi. Podem estar segurs que el nostre estimat papa és a la finestra de la casa del Pare, ens veu i ens beneeix." Quina manera tan planera d'expressar la fe en la resurrecció i la confiança que Joan Pau II, avui invocat com a sant, ja era al cel. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs ens posem en marxa en aquest dimecres sant. Salutacions de tot l'equip humà que fa possible aquest programa. Com sempre, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, de David García i de Ferran Capdevila, que és a casa o al cotxe, mai se sap, a la producció, d'Ignasi Miranda a la redacció. Una salutació també d'Àngel Ribé, de José Matosas, que és aquí a les vies de so, i dels dos codirectors de Primera Hora, tots dos des de casa, Mercè Raga i Joan Trias, una persona que igual et passeja una gossa que et fa un butlletí de notícies. Joan, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Perfecte. Entres com un tro amb aquesta, amb aquest so que ens donen els tècnics. Escolta, comencem a fer-nos preguntes en aquest dimecres sant. Què et sembla?
Sí, senyor.
Doncs el protagonista del dia, Joan, quin és?
És l'epidemiòleg Oriol Mitjà, perquè la Generalitat li ha encarregat la redacció d'un informe que tracti l'estratègia a seguir un cop s'aixequi el confinament per tal de recuperar l'activitat social i econòmica sense exposar la població a un nou brot de contagis. En una estona ho expliquem amb més detalls a les notícies.
Si treus el cap per la finestra, Joan.
A aquesta hora a Barcelona hi trobarem 14 graus, a Lleida 6, a Girona 9 graus, a Tarragona 9 graus i a Andorra 6 graus.
Avui aquest programa, el darrer d'aquesta Setmana Santa en directe, de què parlarem?
Parlarem de les escoles i ens preguntarem com ho estan fent per adaptar-se a la nova situació i continuar garantint una educació de qualitat. Ho farem amb Jordi Cabanes, director del Col·legi Abat Oliva Espinola de Barcelona. I ens visitarà com cada dimecres Eulogi Broto amb el seu bisbe per sentència per realitzar un repàs de tota l'actualitat en clau jurídica. Ens fixarem també en les afectacions que té aquesta emergència sanitària en les relacions de consum. Per mirar de resoldre dubtes ens acompanyarà la directora de l'Agència Catalana del Consum, Beta Abad, i serà en els darrers minuts d'aquest programa. Això sí, més coses abans. Mercè Raga ens tornarà a la càrrega i ens explicarà iniciatives solidàries en aquests temps de confinament amb la nova secció SOS. També farem el nostre tomb pels bisbats per saber quines activitats s'estan fent davant de la pandèmia, especialment en aquesta Setmana Santa. Ignasi Miranda ens actualitzarà l'última hora vaticana amb el seu diari del Papa.
Quan et connectis a la xarxa o t'aixequis i esmorzis amb la família o facis una videotrucada, de què es parlarà, Joan?
Doncs es parlarà de que a Catalunya lamentablement ja s'han superat aquest dimarts els 3.000 morts per coronavirus o de que el Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat ja ha repartit 768.000 elements de protecció sanitari a les residències. O també de que el govern ha pres una altra mesura, i és que incrementarà els controls policials aquesta Setmana Santa davant de l'augment dels desplaçaments. També es podria parlar, per últim, si sou d'esports, de que Josep Maria Bartomeu força una remodelació de la Junta Directiva.
Joan, t'agraden els tatuatges?
No et diré que no.
Ah?
No et diré que no.
Aquí m'has...
Oh, sorpresa.
Oh, sorpresa. No se podia saber. Doncs jo estic per fer-me un aquí al pit o al front, no ho sé. Saps quina frase em posaria? No és amor de madre. No ho saps.
Quina?
Doncs no. Ens la diu el Canca. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que veo. ¡Qué tormento! Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto. Un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que pena y qué tormento. Y cómo me duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera. Que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero esto y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. Chimpón.
Estás escoltant a primera hora a Radio Estel.
Nou minuts que passen de les 8 del matí. Chimpón, terminava la cançó del Canca, lo mal que estoy, lo poco que me quejo. Joan, t'ha agradat, eh?
Déu-n'hi-do.
Agradat,
sí, m'ha agradat el Canca, es diu?
El Canca. Me la tatuaré sencera. Mira el que et dic, que per espai no serà. Escolta, una mica d'informació. Avui tenim molta teca, i sí que pam a pam, i ens anem actualitzant.
Va, som-hi.
Doncs endavant, perquè Catalunya ha superat aquest dimarts els 3.000 morts per coronavirus en una jornada, però, en què han tornat a baixar tant les defuncions com els contagis.
Doncs sí, Rafa, segons les dades del Departament de Salut, en les darreres 24 hores hi ha hagut 133 morts i 1.324 positius de la Covid-19. En total, des del començament del brot a Catalunya s'han detectat 29.647 casos del SARS-CoV-2 i han mort 3.041 persones. En les darreres 24 hores, com dèiem, els casos han augmentat un 4,67%, un percentatge molt baix comparat amb els creixements de més d'un 40% registrats alguns dies de mitjans de març.
I pel que fa a tot l'estat espanyol, aquest dimarts hi ha hagut un repunt de víctimes mortals i també de nous casos.
Amb 743 defuncions i 5.478 contagis, aquest augment dins la tendència decreixent dels darrers dies possiblement és atribuïble a l'efecte del cap de setmana, quan hi ha un cert retard en la transmissió de dades. Fins ara, el dimarts, sempre hi ha hagut una xifra de contagis i de morts superior a la de dilluns per aquesta explicació. A Espanya, en total de contagis per coronavirus comptabilitzats ja supera els 140.000. Així ho explicava el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
No quisiéramos que estas dos noticias llevaran un relajamiento, porque no estamos todavía en esta fase. Debemos ser muy conscientes que estamos todavía en una fase de curvar la curva, de hacer descender la curva, y que esto sigue exigiendo un cumplimiento estricto y riguroso de las medidas decretadas por el gobierno, y que tenemos por delante 15 días de exigencia, mínimo 15 días de exigencia.
I les xifres dels últims dies sobre la pandèmia del coronavirus són preocupants pel que fa, Joan, a la situació a les residències de gent gran.
Doncs sí, les xifres donen fins a 338 víctimes mortals als geriàtrics entre dissabte i dilluns, és a dir, més de 110 de mitjana al dia. Són, per tant, una part molt important de les morts totals al país dels últims dies, i això cal afegir-hi que hores d'ara hi ha com a mínim 1.700 persones grans que han donat positiu a les proves del virus. Les darreres hores s'han fet públics diversos casos greus, tot plegat poques hores després que la patronal més representativa de les residències a l'Estat reclamés a Sanitat que agafi les regnes de les residències. Creuen que els avis estan discriminats. A més, denuncien que el Ministeri de Sanitat reté una compra a les residències de l'Estat amb material de protecció i testos que els havia d'arribar la setmana passada.
Això sí, el Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat ja ha repartit les xifres, 7.000... Ai, dir-ho tu, Joan, quantes són?
Són 768.000, eh?
768.000 elements de protecció sanitària a les residències, entre EPI, guants i bates per al coronavirus.
Doncs sí, així ho explicava el conseller d'Afers Social i Família, Shakir El Homrani, aquest dimarts.
Des del 29 de març fins avui, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja ha repartit a les residències del nostre país 768.000 elements de protecció. Un element clau també entorn d'un neguit i d'una sensació d'inseguretat dels professionals que ens ha d'ajudar a fer front a l'altre element, que és la necessitat de personal. Tenim oberta una bossa de treball.
El conseller també ha explicat que ara per ara s'han traslladat 393 residents a hospitals. Ara bé, ha volgut constatar que aquesta xifra té un marge d'error, perquè és la informació que els arriba des de les residències. A més, ha comentat durant la roda de premsa diària del govern que han estat capaços de dotar d'oportunitats a persones en situació irregular que viuen en aquest país. Així s'ha referit a les prop de 10.000 dones que habitualment s'ocupen de gent gran i que ara podrien treballar en el sector sanitari. Per cert, que pel que fa al govern espanyol, per tal de pal·liar la falta de temporers, permetrà la contractació d'alguns migrants també i de persones sense feina que visquin a prop dels llocs de cultiu.
El Homrani i tu diem perfectament la xifra i jo que no m'he sortit, però no passa res, s'ha quedat ben clara. Més mesures que ha pres el govern, que incrementarà els controls policials aquesta setmana davant l'augment dels desplaçaments a les segones residències.
El conseller d'Interior ha criticat amb contundència aquest comportament després que l'Hospital de la Cerdanya a Puigcerdà alertés que un 20% dels pacients per coronavirus són fora de la comarca.
He demanat al cos de Mossos d'Esquadra que incrementi aquesta pressió a totes les persones que decideixen trencar el confinament d'una forma irresponsable i insolidària i que es persegueixin aquestes actituds. I a la vegada també he demanat que s'iniciï un procés de treball conjunt de col·laboració amb els ajuntaments de Catalunya perquè també puguin denunciar aquestes actituds incíviques.
Així, el conseller d'Interior ha constatat un augment de trànsit de sortida de Barcelona del 7%. Això obligarà els Mossos, ha dit Buch, a reformular els controls per impedir que la gent es traslladi pel territori sense causa justificada. A més, s'ha explicat més mesures com aprovar el desplegament de la xarxa de fibra òptica a 51 municipis de 16 comarques on encara no hi havia arribat.
I ho sabem fa una estona perquè ha estat el nostre protagonista del dia, perquè la Generalitat ha encarregat a l'investigador Oriol Mitjà que elabori un informe sobre l'estratègia de desconfinament.
Aquest estudi ha de servir de base per decidir les mesures de salut pública necessàries per controlar la infecció del coronavirus i recuperar l'activitat social i econòmica quan acabi el confinament. Així parlava el mateix investigador de com usar les noves tecnologies per acabar amb el coronavirus.
Hem d'utilitzar les eines que ens dona el Big Data i la telefonia mòbil. I això és tan simple com que si tots sortim amb el Bluetooth engegat, els casos aniran emetent senyals de Bluetooth i aleshores farem la cua al súper, estarem 15 minuts junts i el nostre mòbil, que nosaltres serem un contacte, anirà rebent aquesta senyal de Bluetooth. En el moment en què aquell cas es diagnostiqui que és positiu, totes les dades emmagatzemades permetran saber quins contactes han rebut més de 15 minuts de senyal del seu cas i el rastreig serà immediat i absolutament eficaç.
D'altra banda, a proposta del president de la Generalitat, s'ha nomenat Mitjà assessor de Quim Torra en la matèria. Per aquesta feina d'assessorament, Mitjà no rebrà cap retribució, no tindrà cap benefici econòmic per assistir a les reunions derivades de la qüestió, ni podrà percebre cap tipus d'indemnització.
I Salut finança 19 projectes de recerca per a teràpies, vacunes i prevenció de la Covid-19. Joan.
Doncs com deia Rafa, un total de 19 projectes de recerca i innovació per la prevenció i tractament de la Covid-19 seran finançats pel Departament de Salut de la Generalitat a través de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut. Els 19 projectes s'han triat en un total de 42 propostes. El finançament suma 4 milions d'euros i alguns dels projectes podrien arribar a la població aquest mateix any. Per cert, que els diputats del Parlament donaran el 25% del seu sou a la lluita contra el coronavirus. És l'acord en què ha arribat la mesa de la cambra que obligarà els diputats a fer aquestes donacions mentre duri el confinament.
I en plena internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar ahir amb retirar el finançament a l'Organització Mundial de la Salut per haver fallat en les seves previsions sobre la pandèmia del coronavirus.
I atenció, perquè minuts després el president ho negava. Va negar haver posat en dubte les contribucions del seu país a aquest organisme internacional, les més voluminoses, de fet, de tots els països que la componen. No estic dient que vagi a fer-ho, va matisar, només a afegir que el govern es plantejarà acabar amb el finançament de l'organisme que va titllar, atenció, de xinocèntric. Per cert, en plana internacional, també la regió xinesa de Wuhan ja ha aixecat el seu confinament gairebé 3 mesos després de l'inici de la pandèmia.
Donald Trump sempre és Donald Trump. Sempre ens sorprèn. Diu una cosa, al següent instant, pràcticament, diu la contrària i jo no he dit nada. En un altre ordre de coses, s'ha de repetir el judici a Rodrigo Lanza, que compleix una pena de 5 anys de presó per la mort d'un home a la sortida d'un bar de Saragossa al desembre del 2017.
2 anys després dels fets, no el van condemnar per assassinat, sinó per un delicte de lesions imprudents amb resultat de mort. Però ara el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó ha declarat nul el judici perquè el veredicte del jurat no estava prou fonamentat. El cas ha de tornar a l'Audiència Provincial de Saragossa perquè es faci un altre judici amb un altre jurat i un altre magistrat.
I us ho explicàvem ahir, en les 3 setmanes que portem de confinament i aturada econòmica, el nombre de llars que s'han quedat sense ingressos s'ha disparat i per aquest motiu Càritas no s'atura i continua treballant per als més vulnerables. Joan.
L'emergència sanitària ha multiplicat de manera exponencial el treball d'atenció primària dels serveis socials, que creuen que caldria replantejar les ajudes als més vulnerables que sovint no tenen ni accés a una alimentació bàsica. Perquè ens fem una idea, la setmana passada Càritas va rebre 450 peticions d'ajuda, és a dir, que s'ha multiplicat per 3 les demandes que abans es rebien. En declaracions a Ràdio Estel, Eduard Sala, cap d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona, diu quines són les principals necessitats bàsiques i com es gestionant des de l'entitat per cobrir-les.
Què ens demana la gent? Cobrir les necessitats bàsiques, com l'alimentació per omplir la nevera, no? Però també ajuda per pagar el relloguer i els subministraments, no? I parlem de relloguer, de famílies que viuen en una sola habitació, no?
I per aquest motiu, Càritas també anima la ciutadania a ajudar ara més que mai, si es pot. Seguim escoltant Eduard Sala en declaracions a Ràdio Estel.
Per això necessitem la vostra ajuda, no? L'ajuda de qualsevol col·laboració, per petita que sigui, no? Serà molt benvinguda, no? La situació és molt complicada i dolorosa per moltíssima gent, però no ens equivoquem, ens en sortirem.
Moltes neveres dels més vulnerables estan completament buides, però sense sortir de casa no poden continuar fent les feines precàries que feien ni alimentar bé la seva família.
I una altra de les entitats joan solidàries que treballen més que mai és el Banc dels Aliments.
Doncs sí, l'entitat ha vist com des de l'inici de l'estat d'alarma les peticions d'ajuda alimentària per part de les entitats socials no paren d'augmentar fins al punt que s'ha vist obligat a reorganitzar-se, com ha explicat a través d'un comunicat. Segons el Banc dels Aliments, han incorporat noves persones per fer tasques de magatzem i donar relleu a les més veteranes. S'han incorporat noves entitats receptores i s'han posat en marxa nous programes de repartiment com la distribució d'àpats cuinats. Aquestes noves mesures han permès que des del passat 14 de març l'entitat hagi repartit més de 891.000 quilos d'aliments, en gran part gràcies a que les donacions de les empreses aquests darrers dies també s'han vist augmentades.
I en plena esportiva, Joan, Josep Maria Bartomeu força una remodelació de la junta directiva del Futbol Club Barcelona.
Doncs sí, déu-n'hi-do, perquè el president blaugrana ha perdut la confiança en els vicepresident, Emili Rosaut i Enrique Tombas, que van qüestionar la seva continuïtat arran de la polèmica del Barça-Gate.
I aquesta darrera notícia esportiva, de veritat, que en torna boig, perquè Ronaldinho estarà en arrest domiciliari al Paraguai després de pagar una fiança milionària.
Un jutge penal ha pres aquesta decisió durant la revisió de les mesures en una vista al Palau de Justícia per haver utilitzat documents falsos per entrar al país sud-americà, un presumpte delicte pel qual està imputat juntament amb el seu germà Roberto de Assis.
De veritat que ja està trigant Netflix a fer una sèrie sobre tot aquest afer de Ronaldinho a la càrcel i tota aquesta història, perquè em sembla, en fi, surrealisme. Joan, moltes gràcies. Ens trobem d'aquí no res amb les portades.
Molt bé, fins ara.
Fins ara. I passem ja a l'àrea de serveis. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens el porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb temperatures una miqueta més baixa i amb moltes més clarianes, tot i que encara queden restes de núvols a punts de la costa sud, de la costa nord i també cap a l'àrea del Pirineu. Aquests núvols al llarg del matí s'han d'anar trencant, però no acabaran de desaparèixer del tot, mentre que la resta sí que lluirà el sol durant pràcticament tot el dia. I a les comarques del Pirineu, tot i que al llarg del matí els núvols s'aniran trencant, al vessant nord no descartem algun ruixat de car la tarda amb una cota de neu que estarà situada ben amunt, per damunt dels 2.400 metres d'alçada. Els vents seran fluixos del sud i, tot i que hem dit que les temperatures mínimes han baixat, les màximes avui pujaran una mica, valors al centre del dia situats en general entre els 16 i els 20 o 21 graus, aproximadament, per tant, ambient suau al centre de la jornada. Demà encara pujaran més les temperatures, l'ambient serà assolellat, hi haurà alguns núvols a primeres hores del matí, a punts del Pirineu i també a punts de la costa, però a poc a poc s'han d'anar trencant i la tònica de temps de cara als propers dies, de fet, pràcticament pel que resta de setmana, és d'ambient cada cop més assolellat i temperatures màximes més altes.
I ara també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Es registra un canvi en la tendència pel que fa al descens del trànsit en dates de confinament. Exclusivament va ser ahir, on va augmentar un 6% de sortida i un 9% d'entrada a Barcelona respecte al dimarts anterior. Tot i així, el confinament continua provocant canvis en comparació a un dimarts habitual i el volum de la circulació va disminuir entorn al 70%. I pel que fa a les restriccions per carreteres, mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Recordeu que si us heu de desplaçar de forma indispensable per complir en serveis essencials, el transport públic ha ajustat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment i és gratuït fins demà dijous. Transport públic ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen les dades facilitades pels operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui tornem a endinsar-nos en la part més literària de l'aigua, tot recorrent a l'escriptor Jesús Moncada, nascut a Mequirensa, al Baix Cinca, que va viure i explicar des dels seus llibres la desaparició del seu poble sota les aigües de l'embassament de Riba-roja d'Ebre.
L'aigua literària.
En una de les seves obres descriu aquella riuada en primera persona i de forma dramàtica quan explica: la borsada de l'aigua m'agafa de ple i encara no m'explico d'on vaig treure la força per resistir-la, però a la fi, amb penes i treballs, vaig poder grimpar més amunt i sortir del corrent. Aleshores vaig sentir els crits dels nets de l'oncle del Mau que guaitaven la riada des del balcó del segon pis. Precisament aquests textos i d'altres de Moncada van ser la base de la versió teatral que amb el títol de L'aigua va produir fa uns anys al Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. No sé si algú se li acudirà a recuperar aquella obra de teatre, però mentrestant ens quedem amb els llibres de Jesús Moncada que avui, amb la part més dramàtica de L'aigua, us recomanem molt especialment.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos minuts que falten per arribar a 8:45 del matí. Tornem a connectar amb Joan Trias. Joan, què tal?
Què tal? Bon dia de nou.
Bon dia de nou. Escolta, tu tens un quiosquer de confiança? Jo crec que tothom tenim un quiosquer de confiança.
El tinc.
El tens, eh? El tens. I ja l'has visitat
de
aquest
matí. La tinc.
Ah, la tinc. Jo també la tinc. És una dona i molt encantadora, per cert. L'has visitat allà aquest matí?
I tant.
Doncs vinga, doncs explica'ns les portades. Comencem aquest repàs de les portades. Primer que res, a nivell nacional. Joan.
Sí, senyor. Avui destaquem el diari ABC, que a més porta una entrevista exclusiva al Papa Francesc. I d'aquesta entrevista el diari destaca dos grans titulars a la seva portada. El primer, metges, voluntaris, religioses, són els sants de la porta del costat, han mort servint. I l'altre titular, demano a la gent que es facin càrrec de la gent gran, dels joves i dels desposseïts, a entendre que aquell que tenia avui ja no té. Pel que fa al diari El País, en aquesta alerta del coronavirus, el rotatiu titula «Els líders mundials insten el G20 a donar una resposta global». I també podem llegir en aquest diari que gairebé el 90% dels contagis a Espanya no han estat detectats. El diari La Vanguardia diu que el confinament s'allargarà amb excepcions fins al mes de maig. I el rotatiu català, l'Ara, Diu preocupació per com es farà el desconfinament. Estat i Generalitat comencen a dissenyar, entre dubtes, el gradual retorn a la normalitat. I també hi destaca Àustria i Dinamarca anuncien la fi del seu tancament avançant-se a Brussel·les. Pel que fa al punt avui, diu que el diari obre amb aquest titular "No som al 77" i fa referència que Sánchez busca nous pactes de la Moncloa a mida, diu el rotatiu. I també podem llegir el no d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i la CUP, que es neguen a cap acord que dugui a la recentralització. A més, també es destaca aquest possible desconfinament per zones. Pel que fa al periòdico de Catalunya, segueix la desacceleració del virus malgrat el repunt d'ahir, i per aquest motiu el diari escriu "sense baixar la guàrdia" i ens expliquen com serà el possible desconfinament. Com, per exemple, que Sanitat farà 60.000 tests i la Generalitat un cribatge massiu per conèixer l'expansió. També podem llegir un altre titular a la pàgina principal del periòdico que diu "Cèrcol a la insolidaritat", amb el subtítol "Interior anuncia madura amb els que fugen a les segones residències", i acompanya aquest text amb una imatge d'un control dels Mossos a la sortida de Barcelona per la Gran Via a l'alçada de l'Hospitalet. I finalment, el periòdic d'Andorra, que ens avança que Andorra comptarà amb 50 punts per fer les proves d'anticossos. Les llibertats individuals i les activitats econòmiques seran les primeres passes cap al desconfinament.
Pel que fa als diaris digitals i locals, Joan, què porten a les portades?
Doncs comencem amb el diari Més, que ens avança que 10 persones han mort aquest dimarts a la demarcació de Tarragona, segons informa Salut. 9 han estat al camp de Tarragona i l'altre a les Terres de l'Ebre, on el total de morts són 87 i 10, respectivament. Per tant, a la demarcació han mort fins ara aquestes 97 persones pel coronavirus, segons dades de Salut. El diari El Segre diu que el Consell de Ministres aprova un pla perquè Lleida pugui comptar amb el temporers per recollir fruita, i el sector, encara que admet que qualsevol mesura és positiva, tem que sigui clarament insuficient. El programa es basa en la contractació de desocupats, encara que cobrin ajuts de la zona, i joves migrants en situació regular de 18 a 21 anys. Anem a Terres de Girona. El diari de Girona ens explica que Girona suma 18 morts i ja frega les 200 víctimes per coronavirus. Es registra la segona xifra més alta de víctimes en un dia, malgrat que els nous casos s'estabilitzen i els pacients ingressats i crítics baixen. Comissions Obreres diu que la situació al Trueta ha millorat, però fa una crida a la prudència.
I finalment, pel que fa als mitjans religiosos, Joan.
A catalunyacristiana.cat avui podem llegir que el Banc dels Aliments de Barcelona multiplica la seva activitat per fer front a la crisi sanitària. Ha distribuït gairebé 900.000 quilos d'aliments des de l'inici de l'estat d'alarma. Anem cap a flama.info. El cardenal Omella beneeix els sants olis en una missa crismal excepcional. Dimarts Sant és un dia especial per tots els preveres de la diòcesi, però enguany ha estat especial per la seva excepcionalitat. La missa crismal es diferencia de la resta de misses solemnes per les tres àmfores que porten els sants olis. Religió Digital ens explica que es fixen en un document que ha fet públic el Vaticà i trien aquest titular: "La crisi actual és filla d'un abandonament existencial i terapèutic que ha començat en el passat", fent referència a la gent gran. Sent població de risc, sobretot aquells amb patologies prèvies, el document publicat pel Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida expressa que en molts casos la patologia existent és la solitud. El document reflexiona també sobre la situació en què la pandèmia ha sorprès els majors dels països actualment més afectats per aquesta emergència, molts d'ells en residències o sols. I finalment, a l'ETIA, que ens explica que els seus internautes han tret una guia per seguir i viure aquest dimecres sant.
Doncs ja hem visitat el quios, Joan, ja pots descansar una mica, no massa, no et relaxis, que a les 9 t'escoltarem amb el butlletí totes les notícies, però ara sí que pots prendre un cafè, per exemple.
Molt bé.
Moltes gràcies. I escolta, volem donar un record, una salutació des d'aquí a la Berta Secanell, la companya que cada matí feia aquesta secció i d'altres, que està confinada a casa seva, que no pot participar de moment al programa, però que, evidentment, participa i ens envia totes aquestes participacions. Un record també per a la Berta Secanell. I fins aquí les portades.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora.
a Ràdio Estel.
I ahir la Mercè Raga ens va presentar aquesta nova iniciativa de la casa, aquesta iniciativa per presentar activitats, iniciatives solidàries en aquest temps de confinament, i avui ens porta una segona part. SOS a Ràdio Estel.
SOS Ràdio Estel. Dubtes, crides i requeriments des del confinament.
A SOS Ràdio Estel, volem escoltar la teva veu al voltant dels dubtes que t'origini la crisi del coronavirus. Ara més que mai volem estar al servei de tots els oients i per aquest motiu fem una crida a totes aquelles persones que tingueu un dubte, una necessitat, un requeriment. L'equip de SOS Ràdio Estel ens posem en marxa i buscarem aquelles entitats o bé associacions que us puguin donar un cop de mà al respecte. Et portem, doncs, respostes en temps de confinament. El que has de fer és escriure'ns a oients@radiocel.cat, oients@radiocel.cat, i ens deixes el teu nom i la teva consulta. Ràpidament intentarem buscar la teva resposta. També, però, us volem aportar aquelles notícies que criden voluntariat, que reclamen voluntariat. Notícies com aquesta que us destaquem avui. Llegim el diari digital Diari Més des de Tarragona, que la capital del Tarragonès es troba sobrepassada amb l'atenció al sense sostre. L'Ajuntament tarragoní està tenint més persones de les previstes i demana a altres municipis que se solidaritzin amb aquest col·lectiu. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha reivindicat també la feina immensa de l'Institut Municipal de Serveis Socials, de la Creu Roja, que gestiona l'atenció al pavelló, i també de les institucions que diu ens estan ajudant. I també avui, a SOS Ràdio Estel, us volem parlar d'aquells consells que ens estan donant des de Protecció Civil per tenir autocura de nosaltres mateixos durant el confinament. Per exemple, pel que fa respecte a l'alimentació, ens recomanen que respectem els horaris i que mengem de forma saludable. Pel que fa a la son, ens recomanen també que respectem els horaris marcats i que dormim de 6 a 8 hores diàries. La higiene, cuida tant la pròpia com la de l'espai on vius. I oci, dedica un temps diari a fer coses que et facin sentir bé. I recorda que des de SOS Ràdio Estel et volem ajudar en tot allò que estiguis buscant o necessitis en temps de confinament. Escriu-nos a oients@radioestel.cat i recorda que Ràdio Estel, ara més que mai, estem al teu costat.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I seguint endavant, ara una mica de música. Mireu, Jesucrist sempre, sempre és protagonista, però aquesta setmana és Jesucrist Superstar.
Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you, well, don't you know everything's all right, yes, everything's fine.
And I think I shall sleep well tonight. Let the world turn without me tonight.
Close your eyes, close your eyes, and forget all about us tonight. I don't know how to love you, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself,
16 a primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters. Reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel. Aquest any, més que mai, viu la teva Setmana Santa amb Ràdio Estel. Dijous Sant, dia 9, a 8:15 del matí, laudes des de l'abadia de Montserrat. A 7:15 de la tarda, missa de la Cena del Senyor. A 8:00, clàssics en viu, la Passió segons Sant Joan. A 9:00 del vespre, Nova et Vetera, l'orgue de Montserrat. I a 10:00, el Requiem de Mozart a Cantate Domino. Escolta i viu la teva Setmana Santa amb Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ràdio Estel.
Dos minuts que falten per 9:15 del matí. Mireu, avui volíem abordar un tema que també és molt important perquè universitats, escoles i centres formatius van haver d'acomiadar els seus alumnes i professors a tota velocitat en aquestes circumstàncies de la pandèmia i també reinventar-se de dalt a baix. Ha estat necessari continuar educant, però des de casa, sense compartir espai, ni aules ni vivències. Però quines dificultats han trobat les escoles? Moltes, segur, han trobat moltes. Què alegries han dut? Han rebut del suport necessari, com viuen els alumnes el confinament i els mestres? Perquè ens respongui a tot això, ja ens espera a l'altre costat del fil telefònic el director de l'escola Abat Oliva Espínola de Barcelona, Jordi Cabanes. Jordi, bon dia.
Bon dia, Rafa.
Bon dia, Jordi. A més, el de senyor director, és el director i presentador del programa d'aquesta casa, l'Hora del Pati, que porta endavant, juntament amb Raül Adames, per tant, formes part, Jordi, de la família de Ràdio Estel.
Exacte. Sí, sí.
Exactament. Doncs Jordi, primer que tot, el que pregunto a tots els convidats, tot bé? Tot més o menys controlat respecte a la salut, a casa?
Sí, i té, diguéssim, estem bé donades les circumstàncies. A més, el nostre cas té un cert mèrit perquè la meva dona és metge, treballa a la trinxera, primera línia, i a casa som, entre fills i acollits, 12 persones. O sigui, imagina't l'olla de grills que és. Però bueno, mira, ens anem sortint.
Déu-n'hi-do. Ens posa a prova a tothom aquesta situació.
Tens dubtes.
Doncs Jordi, parlant de tot del que heu hagut de viure a l'escola, tot es va precipitar molt ràpid. Com van ser aquests primers dies? Us va donar temps a preparar-ho tot bé?
Doncs mira, jo volia fer una reflexió inicial, perquè de vegades m'hi he trobat. Realment, la qualitat d'una circumstància o d'una escola, en aquest cas, o no, d'una institució, es nota en dos moments, en el moment de la normalitat i en el moment de la anormalitat, de la cosa extraordinària. Llavors, moltes vegades diem que les escoles no es diferencien entre si pel tipus de problemes que tenen, sinó per com les afronten, diguéssim. No? I per bé o per mal, aquesta crisi crec que ha estat com una mica com buidar el palau al pantà de Sau, que quan buides l'aigua apareixen les ruïnes, saps? Doncs una mica en aquest sentit. S'ha vist, diguéssim, hem estat provats en la nostra vocació i s'ha vist quines escoles i quins mestres i quins docents tenen més vocació que d'altres, diguem-ne, no? És la primera reflexió que volia dir. I dit això, realment va ser trepidant, Semblava una pel·lícula del Grisham, És a dir, nosaltres quan vam veure, treballem combinadament l'Abat Oliva Espínola, l'Abat Oliva Loreto, sempre treballem junts, diguéssim, no? Llavors hi ha un moment que veiem que és possible que ens tanquin i decidim fer un pla de contingència, diguéssim, no? Contractem un sistema de plataforma virtual i teníem previst ja dimecres ho comuniquem als professors, dijous formem els professors, divendres formem els alumnes, a l'espera que dilluns ens tanquessin. I ja no ens va donar temps. Aquell mateix dijous ja van indicar que tancaven i els vam haver de precipitar tot. Va ser És veritat que en aquestes circumstàncies així com adverses hi ha un punt d'adrenalina i de... No? Perquè vam demanar a tots els alumnes de batxillerat, per exemple, que tenen classe a la nostra escola, que es quedessin per preparar la formació, i es van quedar tots entusiasmats, amb certes ganes i tal. No? O sigui que és veritat que en aquest sentit la reacció de l'escola, la nostra i moltes a Barcelona, ha estat brutal, i la gent s'ho ha pres amb molt d'entusiasme. Els meus profes diuen que treballen més ara que quan acaben classes normals. Has de preparar tot, les classes, el retorn dels alumnes, els comentaris, etc.
Jordi, és el major repte al que t'has enfrontat com a educador?
O sigui, el més global. Per sort o per desgràcia, la meva història personal he tingut incidents d'una certa magnitud, però així d'una manera global que afectés tota l'escola i tant, mai, és veritat. Mira, m'ho comentava el nostre inspector, que l'Ignasi del Blanco és una persona d'una gran qualitat humana i professional, i que ens hem trobat en dues o tres circumstàncies, i realment ens ha tocat viure moments extraordinaris, perquè això... aquest confinament és realment extraordinari. Aquelles coses que explicaven que els passaven als avis, saps? Que tenien guerres i coses d'aquestes, doncs és una mica d'aquesta salvar les distàncies d'aquesta magnitud, certament.
Jordi, els nens tenen una capacitat tal vegada molt més gran de la que pensem i més gran tal vegada que els adultes per adaptar-se a les circumstàncies?
Sí, per una banda, però també depèn molt de la posició dels adults. O sigui, és com una mena... Aquesta circumstància és com una mena d'amplificador. És a dir, si en conjunt de les famílies o els pares estan com desbordats pels fills, si queden tancats a casa, queden més desbordats encara. En canvi, si la família més o menys funciona raonablement i hi ha un criteri, diguéssim, d'acompanyament i d'autoritat a la vegada, aquesta circumstància el que fa és fer-ho veure més, només. Sí. En aquest sentit, sabem de, no sé, algunes famílies que necessiten que les tutores es parli amb els seus fills perquè no els hi fan cas. No sé si m'explico. Els nens s'adapten amb molta facilitat, però també necessiten uns adults que els cobreixin l'espatlla, en el millor sentit de la paraula. I això és molt important, Rafa. Els pares, la nostra responsabilitat com a pares és estar allà al darrere. No estar al davant, al darrere.
Creus que fins i tot poden treure coses positives que els ajuden els nens, dic, a la seva maduració?
Mira, totes les dificultats que se superen tenen un valor educatiu, diguéssim. Nosaltres som realitats que un psicòleg social que es diu Haydn anomena antifràgils, no? Que som tres tipus de sistemes. Els sistemes fràgils, que són els que es trenquen quan reben forces, no? Després els sistemes resistents, que són els que aguanten quan reben forces, però es ressenteixen, i després els sistemes antifràgils, que diu ell, que són els que, com més forces, com més els apretes, més s'enforteixen, no? Com el sistema immunològic o el ferro a l'enclusa, saps? Que es forja a cops. Doncs, d'alguna manera, el sistema d'aprenentatge humà funciona així. Diguéssim, les dificultats eduquen sempre. Dius, és veritat que aquí concorre un segon factor que és molt important, que és la llibertat amb què assumeixes això i la decisió de viure-ho com un trauma o viure-ho com una oportunitat de créixer. I això té un punt de voluntat, això.
Evidentment esteu treballant a distància.
Una mica pels núvols, però és així. Les dificultats sempre són bones si se superen.
Doncs per mi podria ser un dels títols de l'entrevista, no? Les dificultats sempre eduquen. T'estava dient, Jordi, que evidentment esteu utilitzant les eines informàtiques i que avui en dia la tecnologia ens permet per arribar als nens videotrucades, plataformes, trucades telefòniques per als més petits, deures que envieu, però jo volia preguntar també per l'equip psicològic de l'escola, perquè, clar, no sabem molt bé realment què està passant, com ho estan vivint, no sabem. L'equip psicològic de l'escola estan rebent moltes sol·licituds de suport per part de les famílies?
Mira, dues coses al respecte d'això. Primer, aquesta feina a distància, les classes no presencials, són el que podem fer i el que devem fer, però són un pedaç, clarament un pedaç. L'educació requereix no contacte visual només, sinó que hi hagi aire entremig. saps? És allò que sempre diem a l'escola, no es pot educar si no veus el blanc dels ulls dels teus alumnes, però això no es pot fer a través d'una càmera. Per tant, està bé el que estem fent, estem suplint raonablement, però és clarament això, un suplement, o sigui, un suplatori, diguéssim. Vale? Això té com a conseqüència que hi ha una part, la part humana de l'acompanyament humà, que tots necessitem, que és un dèficit. I això, el que hem pensat a l'escola precisament era oferir un altre pas, però que específicament adreçat a això, que és poder parlar amb les psicòlogues de l'escola, que en el nostre cas, bueno, no, psicòlegs, no tenim un, diguéssim, per via telemàtica, amb distints procediments, perquè de sempre no només necessites una sessió d'acompanyament, de vegades amb un suport o amb un, no, un guinyo del digital ja serveix, diguéssim. És el que hem fet, és això. I diguem-ne que tenim una certa demanda. No, jo pensava que seria més gran i no tant, diguéssim. També suposo que les famílies s'aclimaten i tothom mira de passar-ho com pot, diguéssim, no? I en aquest sentit la demanda no és tan gran com jo m'imaginava al nostre centre.
Ja ens queden pocs minuts per acabar aquesta conversa tan interessant, però vull fer-te dos preguntes encara. Es pot avaluar un nen a distància? Es pot avaluar un nen a distància en tot el que comporta l'avaluació?
En tot el que comporta l'avaluació, no. Es pot avaluar, sí. Aproximadament. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que m'agrada molt que ho plantegis, perquè és just el debat que tenim ara, no? És a dir, nosaltres a l'escola el que vam fer va ser mirar-nos amb molt detall la segona avaluació, que la vam haver de fer les sessions d'avaluacions virtuals, perquè pensàvem que era l'última avaluació realista que teníem. ¿Vale? Uh-huh. O sigui, no estem parlant d'avaluar un curs sencer a distància. Tenim dos avaluacions aprovades, que això és dos terços de l'hora d'un curs. Uh-huh. En aquest sentit, això és una dada important. I segon, es poden fer aproximacions a avaluació i jo crec que s'han de fer en cap cas, té sentit un aprovat general, que això és un flac favor a tothom. A més a més, que en altres aspectes la selectivitat no és una qüestió de provar a suspendre, és una qüestió d'ordenar la demanda de les universitats. S'ha de fer d'una manera o d'una altra. El que sí que és cert, és que no es pot avaluar amb la mateixa precisió a distància que a prop. I, per tant, això obliga a que les avaluacions siguin, deixem-ho dir així perquè ens entenguem, més misericordioses. Uh-huh. O sigui, en cas de que tinguis dubtes de si un alumne hauria de repetir o no, clarament no ha de repetir. Uh-huh. Per exemple.
Sí, sí.
És a dir, perquè en molts casos, del febrer al juny és just el moment en què els nanos amb dificultats remunten, quan s'acosta a final de curs, quan l'efecte de l'educació es nota. Uh-huh. I, per tant, aquest any haurem de ser molt, molt, molt més prudents a l'hora de proposar unes determinades notes o unes determinades repeticions. Uh-huh. Més prudents no vol dir que no s'hagi de fer.
I et vull fer una darrera pregunta perquè em contestis amb un sí o un no, però amb tota la sinceritat que puguis, evidentment, perquè potser no pots o no saps la resposta exactament. Però creus que tornaran els nens a trepitjar les aules aquest curs?
La meva conjectura és que sí, perquè el daltabaix que representaria no tornar a nivell no només avaluatiu, sinó organitzatiu, és tan gran que jo crec que m'han de fer l'administració tots els esforços perquè almenys el mes de juny podem tornar. Que sigui per cloure, saps? Per passar pàgina.
Doncs esperem que pugui ser així. Jordi Cabanas, director del Col·legi Abat Oliva Espínola de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la vostra tasca en aquests temps tan complicats, Jordi.
Una abraçada a tu i a tots els oients.
Vinga, adéu-siau.
Bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I quan falta 5 minuts per arribar a les 9 del matí, voleu vosaltres saber si heu de trucar a algú per felicitar-lo perquè avui és el seu sant? Doncs, com sempre, ens ho explica tot l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem dimecres de Setmana Santa amb la diada de Sant Joan d'Organyà, Sant Cap o el Beat Joan d'Orbanyà, que amb el santoral de la devoció popular surt així i sense més cerimònia és venerat a Bellpuig de les Avellanes, va ser Sant Joan d'Organyà, un religiós premonstratenc català que va viure al segle XII i la tradició vol que visqués en una cova entre les roques que hi ha a prop del riu Segre. La cavitat l'havia anat engrandint estovant la roca fent-li la senyal de la creu. Afegim, a part de Sant Joan d'Organyà, també Sant Amanci, Sant Dionís, bisbes, i Santa Màxima i Santa Macària, màrtirs.
Moltes gràcies, Joan. I ja sabeu que des d'aquest programa, des d'aquesta casa, estem donant veu als diferents bisbats perquè ens expliquin com estan vivint el moment que ens toca viure de confinament. Avui tornem i retornem aquí a Barcelona, al bisbat de Barcelona, que ens explica noves iniciatives. Ho fa Toni Herbàs, que és membre de l'oficina de mitjans de l'Arquebisbat de Barcelona.
El confinament des dels bisbats.
Hola, bon dia. Les celebracions litúrgiques d'aquesta Setmana Santa a l'Arxidiòcesi es mantenen i tindran com a eix principal l'oració i el record pels afectats i els difunts ocasionats per la pandèmia de coronavirus. Aquestes celebracions es faran amb les lògiques limitacions i condicionaments a les que ens obliguen les actuals circumstàncies. Seguint les indicacions de les autoritats i també del decret publicat per la Santa Seu, els actes que tindran lloc a parròquies, monestirs i comunitats religioses de l'arxidiòcesi es realitzaran a porta tancada, sense participació física dels fidels. No obstant, s'estalvia un ampli esforç tecnològic per garantir la participació del poble de Déu en un moment on és més que necessari el missatge de Crist ressuscitat. A nivell parroquial, molts temples, que ja compten amb canals online de relació pastoral, els utilitzaran i potenciaran per fer arribar el missatge de cada una d'aquestes celebracions a la feligresia. Van des de retransmissions per streaming o YouTube a formats escrits i de vídeo de grups de WhatsApp. A nivell diocesà, per donar un servei general a tots els fidels, s'ha establert un ampli dispositiu tècnic per oferir des de la Catedral de Barcelona totes les celebracions d'aquesta Setmana Santa 2020. La Catedral, doncs, acollirà la celebració del misteri pasqual, de la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, presidirà aquests oficis acompanyat dels bisbes auxiliars, monsenyor Sergi Gordo i monsenyor Antoni Badell. Enguany, totes les celebracions es faran, com dèiem, a porta tancada per complir aquestes mesures de seguretat. El Tríduo Pasqual es podrà seguir en directe per 8 TV i per Ràdio Estel. Des de Dijous Sant fins a Diumenge de Pasqua, totes les celebracions es podran seguir des de casa a través d'aquests dos mitjans de comunicació.
I vinga, de seguida ens actualitzem amb Joan Trias, que ens portarà l'última hora informativa a partir de les 9, però ens queda molt més, aquest programa. Ens queda una hora sencera de ràdio per acompanyar-te, que estem emitint per a tot Catalunya, per tot Andorra, aquest nostre programa en la primera hora. Després, quan tornem d'aquest programa, una nova edició de Vist per Sentència amb el jurista Eulogi Broto, també una nova edició de l'Hora del Consum amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, Bet Abad, i més coses, perquè tindrem agenda, tindrem Ignasi Miranda amb el seu diari del Papa i tota l'actualitat vaticana. I ara mateix ja us deixem amb Joan Trias i el nou butlletí, el butlletí de les 9. Endavant, Joan.